encara des de la Fira de l'Oli i les Garrigues de les Borges Blanques, avui en aquesta darrera hora, perquè avui el Via Lliure s'acaba a la una en punt del migdia, pel futbol, pel partit de l'Espanyol. Deixeu-me saludar a dues persones, de fet a tres persones que ens acompanyen també en aquesta darrera hora, que encara centrem una mica de música i coneixerem gent de la zona. D'entrada el Josep Maria Miquel, Josep Maria, molt bon dia.
No passa res, bon dia.
I el Miquel Pallarès, bon dia, Miquel.
Bon dia, bon dia.
El Josep Maria Audí és tastador d'oli.
Sí, jo sóc professor d'aquí de l'institut, un centre formatiu de un mitjà de producció d'olis d'oliva vi i vins, i a més pertany al panell de tasts del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, que ens dediquem al tast d'olis.
I el Miquel Pallarès és creador de les olivetes, organitzador del taller d'olives, seguint la tradició de les padrines, i deixeu-me saludar també a l'Alberto López de Ipiña, que quan parlàvem aquest matí de les diguem-ne, confluències que es poden trobar entre la producció d'oli i diversos altres moviments, hi ha aquest, no?, que és el representant de Slow Food al sud d'Europa, senyor López de Piña. Bon dia, buenos días.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos també. Jo no sabia que existia el concepte del tastador d'olis, i això lliga molt bé, i ara que el Genís abans ens ho explicava, d'aquesta relació entre el vi i l'oli, i que potser l'oli havia de seguir una trajectòria semblant a la del vi, també té a veure amb això, no?
Sí, evidentment. És un concepte en l'oví, està molt, molt instaurat, el tema del tast, pels etnòlegs,
sí.
Però evidentment en l'oli és una cosa relativament nova, per al gran públic, per a la gent que ens hi dediquem, no, pues ja farem què ho fem. Però clar, és el concepte de que nosaltres classifiquem l'oli en funció del gust.
Sí.
Que molta gent està acostumbrada a parlar de conceptes químics, però no part de conceptes de gust, que és el que intentem que el consumidor aprengui quins són els gustos bons, i molt important, quins gustos no ha de tindre l'oli.
M'has portat moltes ampolles.
Sí, t'he portat aquí les tres ampolles.
Molt carregat has vingut.
Sí, t'he portat aquí els tres guanyadors. Per què? Perquè nosaltres, per exemple, donem tres categories d'oli, no? En funció del fruitat. Fruitat dolç, fruitat verd, fruitat madur, fruitat verd dolç i fruitat amarg. Que són tres conceptes. En funció del grau de maduració de l'oliva, s'acaba obtenint uns gustos diferents de l'oli final.
Ara expliqui'm com s'ha de fer un tast d'olis, perquè jo això d'entrada no sé, s'ha de veure.
Sí, s'ha de veure, com si fos un vi.
I ara quan parlàvem de fer un tast, jo em pensava, ara em portaré una mica de pa i el tastarem amb el pa.
Exacte, és normalment el que la gent està acostumbrada és amb pa, però realment és diferent.
Ja, perquè la gent que ens està veient, veu, aquí tinc una petita copa de color blau.
Sí, de color blau, primera. Per què és blava? Perquè el color de l'oli, en principi, nosaltres no l'evaluem.
No és important.
No és important, per què? Perquè una oliva madura pues, donarà un color més brillant, una oliva verda donarà un color més verd, però això no és garantia de qualitat. El color no et garantitza la qualitat. Per tant, simplement ens centrem en aromes i gustos. Per a que nosaltres mateixos, com a tastadors, no ens enganyéssim, tenim la copa blava per no veure el color.
Però hi ha una frase feta que és ja has begut oli. Això de beure's oli no, ostres, jo estic gens acostumat.
No, i a més és un concepte molt diferent. També molt diferent del vi és la temperatura. Normalment els vins se solen tastar sobretot blancs o caves en fred. L'oli s'ha de tastar en calent.
En calent?
Sí, a veure, és molt simple. Un vi té alcohol i l'alcohol vaporitza. Per tant, ja t'arrastra els aromes.
Sí.
L'oli és una grassa, per tant, no vaporitza, i per a que poder-li treure els aromes l'has de calentar.
Sí.
Llavors, per això, la copa no té peu.
No té peu, d'acord.
Per què? Perquè l'agarrem i el que fem és calentar en la mà.
I a més hi ha una tapadora al damunt.
Exacte. Per què tenim la tapadora? Per concentrar els aromes aquí dins.
D'acord.
A medida que la calentem. Llavors, quan ja ho tenim calent, el primer que fem és destapar i olorar.
Perquè si ara volguéssim fer el tast, què faríem?
Ara calentaríem la copa en la mà.
Ara he de calentar amb la mà?
Esperi. Sí.
Que no vull tirar a terra, tampoc.
No, no et preocupes. Calentem una mica la mà i el primer que hem de fer és obrir i olorar. Ja ho veràs. Si no ho fas, notaràs un aroma que probablement te pugen tots els aromes. Molt diferent de quan tu fiques l'oli en un producte.
No, totalment.
Totalment diferent. Doncs la segona fase és boca. És molt important, ficarem una petita quantitat d'oli a la boca.
O sigui, ara em prendré l'oli,
Sí, molt important no beure-se'l de cop.
Que no és un xupito, no?
No és un xupito,
bé.
Més que tot perquè, si no, t'ho he dit abans, se queda la gola i l'únic que fas és tossir.
I llavors no acabaré el programa.
Exacte, i has de fer una mica de soroll. S'ha d'airejar.
Com soroll?
Sí, jo ho faré primer perquè tothom perdi la vergonya. No?
Molt bé.
Molt poqueta quantitat a la llengua,
sí.
I li fas passar aire. Llavors, els dolços, els altres a la punta de la llengua, els amargs al lateral, i el picant al final de l'aigua.
Al final.
Sí? Llavors agarrem una petita quantitat.
Ara se'l posa a la boca, el pren.
I passes aire.
Ara de fer això de... Sí. Genís. S'ha de fer això, eh?
S'ha de fer passar l'aire.
Molt bé, molt
ja
bé.
Ho faig. I ara ho notaré tot això que m'ha dit.
Sí,
eh?
Amars, picants...
Però poquet, eh?
Poquet. Poquet. No, i no de cop.
L'he de deixar caure a la llengua?
A la llengua i fer sí. passar l'aire. Va, segur que ho fas bé.
Això, ara... No t'ennueguis, no t'ennueguis.
A veure, Genís, explica-ho tu, perquè és que si no aquí...
Ara mateix, amb un vaset de fals rupet d'oli i tot seguit el passa a la gola i...
Molt bé. Ah, i noto, i efectivament, començo a notar...
Els verds, los amargs, los, los picants...
Escolta, és interessantíssim, això.
Ara, com a concepte, és... A veure, per al que no ho he vist mai, és una mica innovador i potser xocant.
De totes formes, crec que prefereixo sucar i pa, eh? També, Miquel, veu d'una mica lluny de Pauls al Vegebre per oferir un taller d'olives seguint la tradició de les padrines.
Sí,
què vol dir això de com les padrines?
Bueno, és per fer les coses pues, com s'han fet una mica sempre, no? Les olives per si soles ja són bones, no?
Per si soles?
Sí, vull dir que se maceren poc i amb aigua i sal...
Però s'han de macerar, perquè hi ha gent que ens pugui estar escoltant ara
sí.
que pensa que de l'arbre agafo una oliva i me la menjo.
No, però vull dir, tampoc no s'ha de posar grans conservants ni grans coses. Vull dir, l'oliva en si... Com ho feien antigament era molt bàsica.
Sí.
Oliva, sal i herbes, no? No tot este historial que ara s'hi posa, no?
Sí.
De conservants i tot això. I és la meva intenció de fer olives en quantitats que pogués anar guanyant la vida.
Sí.
Eh? Però conservant la tradició, diguéssim, de casa i de les iaies o de les padrines.
I on són les padrines?
Les padrines ja vindran després que farem el taller.
Vindran les padrines,
sí,
eh?
Sí.
De totes formes. Les estaves esperant, les padrines?
Estava veient, estava
veient. Venen en camió.
L'èxit ja està assegurat.
També fa unes olives molt particulars, que són les maurades,
sí, sí.
o les mortes,
sí,
diguem-ne,
sí.
que...
Possiblement és pues, posar-les en aigua bullint i frígol, va. Llavors posarem una miqueta de pell de llimona i taronja.
Sí, les olives mortes que tota la vida hem comprat s'han
sí.
de bullir.
No, bullir no, és posar-les una mica en aigua i frígola perquè agarra una mica l'aroma de la frígola, sense passar-ho, saps?
Josep Maria, com afecta el tipus d'oliva al gust final de l'oli?
A veure, si una oliva, per exemple, ara nosaltres comencem, jo sempre dic una oliva, penseu la imatge, una cirera, tu la talles, sí que tens pell, pulpa, os.
Sí.
Una oliva la talles, tens pell, pulpa, os.
Sí.
Per tant, la qualitat de la cirera que tu compraries a casa... En aquest cas, la qualitat de l'oliva a partir del qual fabriquem l'oli ens acabarà definint això. Llavors, si l'oliva és molt verda,
sí.
que la fem principi de campanya, els matisos que tenim són amars més picants. A mesura que va madurant, va perdent amars, va perdent picants, i anem a condensacions més madures, fruits secs, fonoll... A partir d'aquí, en funció de l'època o del moment de la campanya en què fas l'oli, vas canviant els matisos, va evolucionar el matís.
Poden haver-hi olis joves i olis vells, també?
A veure, molt important, l'oli sempre ha de ser jove. Això no va com el vi. Com més jove és l'oli, millor. Per què? Perquè l'oli té uns conservants naturals, que són els polifenols, que els utilitza per a conservar-se, però els va perdent en el temps. És un producte viu, com el vi, però a diferència del vi, que potser en el temps va millorant, l'oli en el temps sempre va empitjorant. I quan acaba de perdre tots els polifenols, s'acaba d'oxidant.
Això ho debatíem abans amb el Genís, perquè jo tenia la impressió que l'oli és d'aquells productes que no... que caducar, no caduca.
Sí, caducar,
sí, eh?
Sempre caduca. Com, no sé, com a molt, depèn de com ho conserves, evidentment, perquè sobretot l'important és la conservació,
sí.
és a dir, no li ha de tocar la llum, hauria d'estar un lloc fresc, s'aguanta més, però al final sempre caducarà.
Però caducar a quant temps vista?
Com a molt, 2 anys.
Sí, 2 anys?
Clar, com a molt.
Sí, sí, sí.
Com a molt.
És que jo tenia la sensació aquesta, no? Perquè com que és un conservant, no? o diguem-ne, que planteges que la cuina, quan fas formatges i poses l'oli, dius, home, això el que estàs aguantant la resta de productes.
Sí, evidentment. Perquè et dic, ell té una sèrie de compostos que són antioxidants i, per tant, conserva. Però, clar, també els va perdent.
Clar.
El més interessant d'això és que realment estàs davant d'un producte viu.
Sí, sí, sí.
Completament.
Això, completament viu.
Això encara ho fa més màgic per dintre.
Sí, a veure, ja et dic, és el concepte. Però jo dic una cosa, la millor manera de conservar l'oli, si cal xocant, és congelat.
No, sí, què diu ara? No
sí, 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 sí.
Directament, eh?
Directament, feu una prova.
Ostres.
Compreu l'oli d'avui, no? I agarreu una petita ampolla, la fico al congelador. I l'altra la guardeu allà i teniu l'oli a casa. I al mes de juny obriu les dues. I compareu com ha evolucionat un i l'altre que no ha evolucionat. Perquè com l'oli és un consum de cada dia, un producte que consumeixes cada dia, ell va perdent cada dia, però tu també t'hi vas adaptant.
Ja.
I per tant no ets capaç de notar la diferència.
Entès. Què em recomanes, per cert? Ara aquí som, eh? Perdona,
sí, sí, sí,
no
fiqui
cosa personal, eh? Però jo ara em vull comprar una sèrie d'olis. No,
ara el posaràs en un compromís.
No, 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 bueno. cap ni un. Però em recomanes potser que divideixi la compra amb 3 garrafes de 5, amb 4 de 2...
Escolta, que no hi cabrem al cotxe, Genís, eh? 3 de 5?
Ja el col·locarem.
Hosti, noi.
Ja el col·locarem.
A veure, depèn com l'haigues de conservar, si tu te'l compres garrafa de 5.
Per això, que, o sigui, jo ara tindré una de 5 per anar fent el meu consum, però sí, em puc comprar dues de dos i les congelo.
Exacte, on pots comprar una de 5, ficar-te en botelles petites i congelar-ho igual. I a medida que vas consumint, anar descongelant.
Val, gràcies, ja està.
D'opcions tens totes les que vols.
Val, faré això, doncs. Sí. 3 de 2, de fet.
Val. 3 de 2. Genís, no hi cabem al cotxe, eh, de tornada? Sí,
deixa estar.
No, sí, sí. Voleu dir que no fareu eco?
Et posaràs a sobre del cotxe,
cap
tu.
Cap problema.
Estàvem parlant també amb l'Alberto López de Ipiña, que... Dèiem, això forma part, quan el sector intenta buscar aliances, diguem-ne, no? És interessant que ho faci amb gent que també ve de l'exterior. En aquest cas, això del moviment Slow Food, en què consisteix?
Bueno, el moviment Slow Food, desde hace más de 20 años, comenzó trabajando en contra de la homogenización alimentaria que nos venía de fuera. Y de alguna manera, pues esos objetivos fueron siendo más ambiciosos y en este momento estamos verdaderamente implicados en la protección de los pequeños productores de lo local en un mundo tan globalizado. Pues creemos que debemos globalizar la protección de lo local. Y esta feria, como no, pues es un referente después de 50 años con vuestros productores, cuidando un producto además de calidad, que a nosotros nos gusta llamarlo bueno, limpio y justo, pues de alguna manera teníamos que estar aquí y establecer pues unos lazos internacionales, por supuesto, con esta feria y con el trabajo que se ha ido desarrollando en esta comarca.
En el fons, el que estàs plantejant és lluitar contra el curs que havien seguit les coses en determinat moment, que semblava que podies... Que jo sempre m'he fet la pregunta, Genís, per exemple, no? Com pot ser que a vegades et surti més barat comprar una fruita que ve de l'altra punta del món? Sí, no? Això no té ni cap ni peus.
Clar, clar.
No tiene ningún sentido. Hace un momento comentaba con unos amigos, son datos de la FAO, no son ni tan siquiera de Slow Food, como en el año 2016 se han exportado la misma cantidad y de la misma variedad de lechugas que las que hemos importado en el Estado. Esto no tiene ninguna lógica. Hablamos de precios, pero lo que hablamos es de valores añadidos que no queremos ni los consumidores y muchas veces además comprando cosas que tienen una calidad muy inferior a la que tenemos en casa. Hay que apreciar lo de casa y en esa lucha estamos a nivel global.
Algú pot considerar això fa pujar el preu de les coses, o sigui, les factures de casa, no?
Exactamente. Yo creo que es un poco en lo que se basa todo esto. Hablamos a veces de que es caro consumir producto de calidad, pero no nos damos cuenta que esos precios no vienen motivados por la calidad de ese producto, sino por otros agentes que en este momento muchísimas multinacionales ven con malos ojos esta feria porque les hace mucho daño y ahí de alguna manera queremos pues poner nuestro granito de arena.
De totes formes, jo no sé si voleu afegir alguna cosa al que estava dient ara també el López de Ipiña, però crec que és important aquesta qüestió, no?, d'intentar recuperar el producte local i de reivindicar-lo, perquè jo de debò hi ha hagut alguns moments que he anat al mercat i he pensat, això no té cap mena de sentit, no té cap mena de sentit en la situació en què ens hem trobat.
D'alguna manera jo estic fent això, vull dir, avui collint encara este matí mandarines i les han pujat de les Terres de l'Ebre i les estem venent fora a la carpa. Les taronges, tot collit i aproximat al consumidor, i que no hi ha aquest gent entremig, si pot ser. Que és d'una manera que el consumidor se menja un bon producte i el pagès pues, pot anar tirant, diguéssim.
Per la gent que ens està escoltant, l'oli català, on es fabrica, més enllà de... Ara, evidentment, sabem aquí les Borges Blanques, a les Terres de l'Ebre també se'n fabrica un granol.
Sí, de fet, en quantitat de producció, les Terres de l'Ebre és la zona que se'n fabrica més, no? Uh-huh. Però l'altre dia n'estàvem parlant, i és molt curiós, no? En el sentit de que Catalunya és deficitària en consum respecte a producció d'oli, i en tot i en això estem venent l'oli fora, uh-huh, i per a cobrir les nostres necessitats estem portant oli de fora.
Sí, això també.
És el que dia ell. No té sentit vendre, per dir-te, alguna cosa a Xina i que després per a cobrir les teves necessitats no hagués de portar. Totalment. Inclús des de Turquia, des d'Argentina o d'altres zones.
Totalment. Els agraeixo moltíssim als tres que ens hagin acompanyat, el Josep Maria Audí, que és tastador d'oli i ha descobert què ha de fer ara cada cop que pregui l'oli, i el Miquel Pallarès, que és del taller de les padrines, de les olivetes, i l'Alberto López de Ipiña, que és aquest representant de Slow Food al sud d'Europa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Fem 2 minuts i de seguida una mica més de música per acostar-nos al final del programa.